Sant Cugat a fons amb Carme Reverte.
I 10 minuts del matí obrim la tercera i última hora del Sant Cugat a fons i avui ho fem parlant de pàdel en companyia de Dani Ossés, el preparador físic de Marta Marrero. Avui ens interessem i centrarem l'atenció en la preparació física específica que s'ha de fer per millorar el nivell de pàdel. Sempre estem pensant en jugadors amateurs, que no perquè siguin amateurs hem de descuidar segons quins aspectes, vull dir que hem de tenir cura de moltes coses que avui abordarem al llarg d'aquests minuts amb el Dani. Dani, molt bon dia.
Hola, bon dia, Carme.
D'entrada, ens hauríem de preguntar per què és important tenir en compte i fer aquesta preparació física.
Bueno, primer de tot dir, com bé sabem tots, que el pàdel és un esport que... Ara hi ha un estudi que ens diu que el pàdel és el segon esport més practicat aquí a l'estat espanyol i a Catalunya també. I és un dels esports que menys preparació física es fa amb el camp amateur. És a dir, els esports com el futbol, el bàsquet, el tennis són esports, sobretot el bàsquet i el tennis, ara menys practicats per la gent amateur, però que es fa molta més preparació física dintre del camp amateur. Mm-hmm. Aleshores, és un reclam que la gent comenci a fer una miqueta de preparació física específica per als tots els jugadors de pàdel amateur.
Mm-hmm. Potser perquè com que li hem posat molt l'accent en un esport que és molt social, que és molt fàcil de practicar i ho practica tanta gent, doncs ens oblidem d'una mica de fer els deures.
Exacte. No? Has donat amb el clau. És un esport tan social, com has dit, i tan fàcil de practicar, que el practica gent que està molt amb molt bona forma física, però té realment gent que no fa esport quotidianament. I aleshores el pàdel et fa que puguis practicar l'esport amb un nivell físic molt baix. Però això no significa que nosaltres, per practicar-lo bé i per no lesionar-nos, pues no hem de fer una preparació física adequada, no?
Mm-hmm. Llavors, quan estem parlant de preparació, una preparació física específica, quan parlem de pàdel, quins són els aspectes que hauríem de tractar?
Bueno, abans de parlar dels aspectes, jo et comentaria que sempre nosaltres diferenciem quatre potes d'una taula, vale? Que són els quatre factors més importants que intervenen en el món del pàdel, no? Que són el factor tècnic, que és el que t'ensenya sempre el monitor quan comences a fer classes de pàdel, que t'està tirant 50 pilotes a la dreta, al revés, 50 pilotes de volea. Aleshores, aquí el que t'està ensenyant el monitor és l'aspecte tècnic del joc, no? Com donar-li la pilota. Després tenim l'aspecte tàctic, que existeix amb el partit. Dins d'un partit de pàdel hi ha uns aspectes tàctics que és molt important, més potser en un camp professional, però també és important en un camp amateur perquè s'han de donar diversos factors. Anar, per exemple, els dos a la volea, tirar els dos enrere, estar coordinats, tancar espais, una sèrie de factors que s'han de fer. I després està els físics i el psicològic, vale? El bo d'aquests és que el físic, per exemple, si no hi ha el factor físic cau, una de les quatre potes, imagineu-vos que una de les quatre potes de taula també cau, no? Per això és tan important també l'aspecte físic.
I el psicològic?
El psicològic ve gràcies a una millora, sobretot. Si no fem res a nivell psicològic, que a camp amateur no es fa res, és a dir, no hi ha coachings de pàdel, no necessitem, eh? No, perquè l'aspecte psicològic ja millora. Quan tu millores l'aspecte físic i millores l'aspecte tècnic, l'aspecte psicològic, la pota psicològica de la taula ja millora, sola.
Cert.
Et sents molt més... perquè et dones a la bola més fort, et sents molt millor dintre la pista, els punts duran més, la teva, com jo dic, dopamina i noradrenalina, que són les hormones que segreguem amb l'esport, augmenten, i bueno, et fan sentir més feliç i al final de cap més confiança en el joc, que és el que et fa que tu siguis millor. I és un aspecte psicològic, eh?
Mm-hmm. Doncs d'entrada és evident que d'aquestes quatre potes diríem que la que hem d'intentar cuidar una mica més és la física, no?
Sí, el físic és de les quatre potes, els amateurs la que més s'obliden. Per què? Perquè ja et dic, no és una crítica contra els monitors, eh? I els monitors de pàdel, els entrenadors, fan molt bé la seva feina, però es dediquen durant molt de temps dels primers anys dels amateurs a sempre centrar-se en l'espai tècnic, no? Aleshores, fan molt bons jugadors de pàdel a nivell tècnicament, però clar, a nivell físicament no ho treballen. I al no treballar-ho físicament, tu tècnicament ets pitjor. És a dir, és una mica que van les dues lligades. Sempre hem de millorar les dues potes a la vegada, no? Aleshores, sempre ens dediquem a fer classes a nivell de monitor de pàdel i no a fer, per exemple, entrenaments físics amb un preparador físic.
Segurament que més d'un o més d'una que ens estigui escoltant se sentirà identificat, no? Sobretot si ha concertat unes classes de pàdel.
Exacte.
I se n'adona que el que li han ensenyat és del dret, del revés, a la volea, a l'esmaixada, totes
això,
aquestes coses.
Això a nivells inicials és totalment normal, eh? Perquè clar, si no li dones a la bola no podem fer una altra cosa que aprendre a donar-li la bola. Però als nivells 1-2, que ja són nivells que la gent li dona la pilota, ja comença l'aspecte físic, la pota del físic a aparèixer, i és molt aviat, eh? Perquè et fa realment al final millorar molt més tècnicament. Les pilotes a un partit, per exemple, no et venen tan fàcils com te les tira l'entrenador.
No, t'has de moure, les has d'anar a buscar.
A mi em fa molta gràcia perquè tu veus un jugador de pàdel i dius, ostres, què bé juga aquest jugador, com li toca? I després la veus a un partit i la persona canvia totalment, no? Perquè es mou com jo dic, es mou com un ànec, no? Es mou, que sembla... Doncs això és per culpa d'una mala preparació física, no? D'una de les qualitats físiques que hem de millorar-les.
Doncs anem a centrar-nos en aquesta preparació física que hem de fer. Perquè si jo et pregunto com m'he de preparar, què és el que he de fer, què he de treballar per millorar la meva preparació física... I així aconseguir que aquestes quatre potes vagin pujant totes a una, no?
Exacte. Bueno, és la pregunta que em fa tothom, eh? Els que ens dediquem a la preparació física i més específica del pàdel, tots els jugadors de pàdel, quan li dius que ets preparador físic de pàdel, ah, i què haig de fer per millorar? Tothom m'ho pregunta, no? Aleshores, el que primer...
Però tens la resposta.
Sí, tinc la resposta. Bueno, el que és important, sobretot, aquí és conèixer a la persona amb tots els aspectes. Aspectes des de, per exemple, a nivell de lesions, per exemple, que jo sempre és el primer que pregunto, com estàs a nivell físic.
És a dir, quins són els teus punts febles, no?
Exacte.
Tenir-los detectats.
Bueno, totes
febles i forts.
Totes, febles i forts, perquè jo em dedicaré aleshores després, després de posar-nos uns objectius, primer a curt plaç i després també marcar uns objectius a llarg plaç, però després dels objectius sempre és important jo conèixer tots els aspectes, a nivell, ja et dic, a nivell de lesions, a nivell de físicament com estàs. Jo haig de veure, per exemple, primer, abans de recomanar-te res, com estàs a la pista, és a dir, veure't a la pista com jugues. I a partir d'aquí jo et puc recomanar, et faré un entrenament específic per tu, perquè puguis millorar el teu pàdel. Per exemple, si ets una persona ja que tens una musculatura que estàs donada a una explosivitat i no treballarem tant la potència, sinó que ens centrarem, doncs, a lo millor, amb la coordinació, amb la flexibilitat, amb la resistència... És tot un món. dintre de la preparació física és tot un món. Ara que la gent no s'espanti, que simplement és qüestió de preguntar.
Clar, és que estem parlant amb el preparador de la Marta Marrero, que és professional, és número mundial.
Ara Marta número mundial, exacte, sí, sí.
Clar. No podem comparar... No començarem la casa per la teulada.
No, però amb tots els aspectes, a nivell amateur, és simplement és veure jugar la persona, fer una anamnesis, triguem mitja hora, nosaltres els preparadors, i a partir d'aquí que la persona ens marqui uns objectius, és a dir, què vol aconseguir aquesta persona, en aquest cas amb el món del pàdel, què vols aconseguir? Què vols? Jugar amb les teves amigues i ser la millor? Vols jugar algun torneig? Algú petit, algú que marqui, que et digui també, vale, a partir d'aquí, doncs mira, jo vull millorar, i vull millorar ser millor jugadora. Vale, doncs a partir d'aquí hem de millorar el teu físic.
I no podríem fer allò una selecció d'alguns aspectes bàsics, generals, que poguéssim treballar tots?
Sí, hi ha aspectes generals. Hi ha aspectes generals que són interessants que hem de fer. Mira, jo el que primer faria seria fer un... sobretot un treball a nivell de prevenció de lesions, abans de res. Per què? Perquè si ens lesionem no podem jugar al pàdel, jo sempre ho dic. Aleshores, què fem? Prevenim aquestes lesions, possibles lesions que puguin sortir, no? Sempre, per exemple, nosaltres fem un treball per reforçar l'espatlla, ¿vale? Sobretot amb gomes, rotadors externs, rotadors interns, compensatoris, perquè el pàdel és un esport que és asimètric. Que té com, sobretot, juguem amb una... Recordem que juguem amb una mà.
Exacte.
Jo faria, sobretot, un reforç a nivell de l'espatlla, faria un reforç, sobretot, a nivell de genolls i turmells, vale? Per reforçar, sobretot, quàdriceps, fer molta propriocepció, és a dir, un treball, sobretot, d'estabilitat de les articulacions, de genoll i de turmell, i després un treball de tota la cadena, de tot el centre del cos, que nosaltres li diem el core, que és una paraula americana, però es diu core, és el que antigament li dèiem, bueno, no és així, però glutis, abdominals i piernas en el gimnàs. Bueno, és tota la part central, tot el nucli, tot el centre del nostre cos que ens farà que nosaltres no patim lesions a nivell, sobretot, lumbar, a nivell, sobretot, de la cadera, del maluc... I aleshores tot és per un tema de prevenció de lesions, sobretot combinat amb un tema de flexibilitat. Això és la primera part que jo faria amb el jugador amateur de pàdel. Per què? Perquè no es lesionés. Si ens lesionem, malament. A partir d'aquí, en una segona fase, que pot estar relacionada, sempre fico aspectes relacionats perquè la gent no se m'avorreixi molt, Aleshores, en el segon aspecte, el que fem és ja començar a treballar aspectes una mica més específics, com pot ser, per exemple, la coordinació a pista. La coordinació a pista es fa molt ràpid perquè la gent, amb poques sessions de treball, per exemple, de coordinació, millora molt el seu rendiment. És com un ganxo, no? Per què? Perquè tu fas unes sessions de coordinació, de treball de peus.
Estem parlant de coordinació de moviments.
Coordinació de moviments, sí. Coordinació
de moviments... No ho dic perquè no es pensi la gent que és la coordinació amb la parella.
No. Sí, que pot ser, que pot
també,
ser.
També és un altre aspecte.
És un aspecte tàctic.
Exacte.
I nosaltres ara estem en aspecte físic. Aleshores, la coordinació de moviments i de treball de peus, el que farà amb l'aspecte, amb el nivell amateur, com mai ho han fet, mai ho han practicat, a la que jo els poso uns exercicis i ells ho fan, milloren el nivell, el seu joc, els seus partits, milloren molt ràpidament. Aleshores, la gent...
Digue'ns algun.
Bueno, no, sí, te'l puc dir. Per exemple, nosaltres treballem molt amb una escala de coordinació, que se li diu, que és una escala que és un material és de corda.
Sí, cordes, que es posa al terra.
Exacte, es posa al terra.
Com allò que es fan els exercicis militars.
Ah, exacte. Eh? Pues nosaltres fem exercicis amb l'escala de coordinació adaptats al pàdel, per exemple. Vale, aleshores, això és un exercici que nosaltres fem molt amb els professionals i amb els amateurs, i aquest tipus d'exercici millores molt a nivell, per exemple, de tornar la safata, a nivell de córrer enrere perquè no et tirin de la xarxa, perquè no te'n vagis de la xarxa, i la gent ho nota molt ràpid. Aleshores em diu, ostres, Dani, he millorat molt. I per nosaltres és molt important perquè ja l'aspecte psicològic, la quarta pota psicològica, ja millora sola, amb 3-4 sessions a nivell físic. I a partir d'aquí la gent es creu que realment és important la pota del físic i comencem nosaltres a poder treballar altres aspectes com, per exemple, la força, com per exemple la resistència, com per exemple la velocitat, que jo les faig treballar una mica després. I què fa això? Que l'esportista al final, que el del pàdel, sigui doni més ràpid a la bola, se li doni molt més fort, que arribi abans a les pilotes, que els punts durin més. Aleshores, tot això fa que el nivell augmenti, no? I bueno, es donen compte quan en poques sessions pues, juguen molt millor a pàdel.
No, la veritat és que sí, eh? Sí. Jo no ho he vist allò amb un testimoni directe, però tu que hi treballes cada dia, segur que t'ho has trobat. Deixa'm que... Hi ha un moment, quan tu tens un partit de pàdel, just abans de començar, l'escalfament és aconsellat. Tu abans parlaves de les lesions.
Sí.
Els jugadors amateurs arriben a la pista i pocs hi ha que escalfin.
Sí, mira, és una de les coses que sempre podríem parlar, cada cop que vingués aquí podríem parlar d'escalfament, perquè hem de ser molt pesats en aquest sentit i donar-li molta importància. La llàstima del pàdel, el que passa amb el pàdel és que tu et donen pista a una hora determinada, 7 de la tarda, 8 de la tarda, tu tens una hora a les 8 de la tarda. A les 7:59 la gent encara està jugant a pàdel, a la teva pista. Clar, tu mires a esquerra i a dreta, no tens puesto per escalfar, dius, on escalfo? Començaré a fer alguna mica el ruc aquí i aixecant els genolls. Aleshores, jo el que dic a molta gent és, mira, si no hi ha espai, no us preocupeu, dediqueu-li, li comenteu a la parella, escolta, mira, podem fer 5 minuts dedicar-li a l'escalfament. I, bueno, alguns contrincants, com jo dic, es que xundejaran, es riuran de tu i diran, ostres, aquest es pensa que és professional, no? És la típica... Jo m'ho he escoltat a mi mateix, sí. No, jo no soc professional. I li dic, no, és que el que no vull és lesionar-me. Aleshores, jo el que faig sempre és 2-3 minuts només, però amb una intensitat ja mitja, no alta, amb una intensitat mitja, fer voltetes...
Corre.
Amb un trote a la teva pista.
Sí.
Vale? El teu propi camp. És un 10x10. Vale? Pim, 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 donar voltes. Quan portem 2 o 3 minuts, simplement agafem la línia de servei, vale? On està la T, la línia de servei, i el que fem és fem saltets, vale? Petits, amb les dues cames, vale? A una part de la línia i a l'altra. Avançant.
Ziga-zaga.
Amb diagonal, exacte. Sí. Ziga-zaga amb diagonal. Pam, 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 pam. I fem dos. Nada i fem tornada. Després ho fem amb un peu, amb l'esquerra. Esquerra, ziga-zaga amb l'esquerra, només amb l'esquerra. Després ho fem amb la dreta. ¿Vale? I després, quan acabem, fem 2 o 3 sprints. ¿Vale?
Pujada a la xarxa.
Pujada a la xarxa, baixada. Pujada a la xarxa, baixada. Pujada a la xarxa, baixada. I després d'aquí...
De
ja
cara
agafem...
i d'esquenes?
De cara i d'esquenes, de cara i d'esquenes, uh-huh. Sí. Tornem de cara i tornem cap enrere. Vale? I a partir d'aquí són, li dediquem 5 minuts, agafem la pala i comencem a fer el típic escalfament de 3-4 minuts també que fem amb l'altre abans de començar el partit, no? I simplement perdem 5 minuts, però guanyem moltes possibilitats de no lesionar-nos, no? Que és, jo crec, bueno, ningú es vol lesionar, eh? I menys de gravetat. I l'altre, fa 2 setmanes, crec, vam estar parlant de les lesions.
No?
Pues... Uh-huh. Imagina't.
No, però és veritat, eh? O sigui, tu quan llogues una pista, l'últim que vols és perdre temps. I entres des del primer minut i no ho deixes fins l'últim, eh?
Sí.
O sigui, pot haver gent esperant, però tu estàs allà fins que en el teu rellotge no marca l'hora. De fet, una hora es passa molt ràpidament.
Sí, jo sempre recomano, per exemple, amb el pàdel, ho fan d'una hora perquè entrin més calés. Jo t'ho dic...
Així de clar.
Així de clar, sí. És una mica... T'ho dic així de clar, perquè realment és necessari com a mínim una hora i quart. I, perquè en veritat aquest quart d'hora és el que et dic, et perds entre l'escalfament que fem 5 minuts i després els 3, 4, 5 minuts d'escalfament en pilota, com jo dic, i escalfament del braç, de tot el braç, al final te'n vas a un quart d'hora. Aleshores, que mínim que una hora sencera de joc pues és suficient, no? Però clar, quan estàs una hora només al pàdel, al final acabes jugant 45 minuts. I depèn del nivell, pues, bueno, amb tots els nivells
se'ns queda curts. Se'ns queda curt a gairebé tothom.
Uh-huh. Hi ha alguna cosa més que caldria recordar, bueno, en aquesta preparació física que hem de tenir present?
Bueno, jo des d'aquí faig una crida, no, als nostres oients, que si volen millorar el seu nivell de pàdel, que comencin poc a poc, no fa falta invertir els calés en un preparador físic, però sí amb quatre consells bàsics perquè puguis començar a fer una miqueta de preparació física i no centrin només en un aspecte tècnic, no? El que recomano, per exemple, als jugadors, sobretot els que ja estan fent classe amb algun monitor, és que els hi ajudi i els hi variï una mica, els hi faci algun exercici que involucri l'altra pota de la taula, que és l'aspecte físic, no? Aleshores, que dintre de la seva classe introdueixin alguns aspectes físics, simplement, no és un comentari que la pròpia persona li pot dir al monitor. Escolta, podries... Hi ha molts monitors que estan preparats, exacte. I si no, doncs no passa res, nosaltres els ajudem i al final aquí és una integració de diversos professionals, no? Com amb el món sanitari, doncs nosaltres igual, està l'entrenador, està l'entrenador de pàdel, està el preparador físic, el psicòleg, el fisio, i hi ha una sèrie de persones que treballen per l'esportista amateur, uh-huh, tant com professional. Uns li dedicaran més hores i uns altres menys hores. En comptes de dedicar-li, com la Marta, que li dedica dues hores i mitja cada dia al físic, a la pota física, uh-huh, per exemple, la Marta li dedica dues hores a la pota tècnica i tàctica i dues hores a la pota física. És a dir, de les tres potes li dedica quasi la meitat del seu temps al físic. Imagina't l'important que és, si ho extrapoles amb el món amateur, li podem dedicar, per exemple, una hora a setmana a l'aspecte físic i després un parell d'hores a l'aspecte tàctic i de partit, diguem-ne, no? Aleshores, és una mica la regla de tres que podria fer jo amb l'aspecte amateur, no? Però fixa-t'hi la diferència que nosaltres marquem, no? Amb l'aspecte físic, amb el pàdel. Mm. És que has de ser molt complet. Has de ser un esportista amb el pàdel molt complet.
I que no siguis professional no vol dir que no es puguin fer les coses ben fetes.
Exacte. Amb el pàdel necessites molt d'aspectes físics molt diferents, encara que la gent no s'ho cregui, per realment poder estar bé físicament. Bueno, molt específic.
Jo crec que avui hem reflexionat sobre alguns aspectes que potser no teníem massa en compte i hem descobert a través d'aquestes quatre potes que comentaves el veritable paper que juga un bon treball físic.
Sí, jo sempre dic que el pàdel la juga amb el cap, amb la mà i amb les cames.
Molt bé, doncs això ens ho apuntem. Dani, moltíssimes gràcies.
Molt bé,
ens tornem a trobar d'aquí unes setmanetes.
Perfecte.
Per continuar parlant.
Encantat.
D'altres aspectes que també són importants.
Exacte, sempre.
Quan ens referim al pàdel. Gràcies.
Molt bé, Carme, a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia, adéu.
Sant Cugat a fons.